I ara també una bona notícia perquè és cultura. Avui tinc en mi a Víctor Viciedo Colonques. Ell és tot el món el coneix perquè és el president d'ALIP, de l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real, però el tinc així per molt bona notícia, per una molt bona notícia que ara els direm. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana. Bon dia a tots.
Víctor ha escrit un llibre.
Sí, bueno, coautor d'un llibre, sí, l'escrivim junt amb un amic.
Sí, així tenim un altre nom, que és José Manuel Millet Frasquet.
Sí, sí.
L'han escrit entre els dos, però quina satisfacció escriure un llibre.
Bueno, per supost que sí, sobretot perquè te fa investigar molt els datos, mirar-los, i antes d'escriure qualsevol frase, darrere pues, n'hi ha tot una labor d'estudi i d'anàlisi.
Els diu La traïció europea. La portada és molt xula, ja la veuran, a mi m'ho pareix, el dia que li pareixia un poc fosca, i jo, sin embargo, en una portada fosca busque el contingut, eh? I se veu un espanyol derribat. En este cas el guerrero
és un holandès de l'edat mitja, pues, rememorant l'època de Flandes, que en este cas pues, està guanyant el holandès, perquè ens derriba a nosaltres.
I per què aquesta traïció europea? Per què?
Bueno, la traïció europea és la conclusió que hem arribat després d'estudiar totes les polítiques de la Unió Europea, no? Perquè la Unió Europea naix en uns principis. Aquests principis són la unitat de mercat, un mercat únic. Aquest mercat únic estan convertint-lo totalment en global, a l'obrir les fronteres a qualsevol productes que vinguin de fora. Després estem parlant també del principi de presència comunitària, on teòricament els productors europeus tindríem que tindre preferència a vendre en el nostre mercat. Aquest principi tampoc se respeta, perquè al entrar tots aquests productes sense cupos ni arancels, els que tenen preferència són ells, perquè ells no tenen que complir la política fitosanitària europea, i a nosaltres sí ens obliguen, no? Entonces, ese desequilibri fa que nosaltres perguem en aquesta competència, no? I després està el principi de la solidaritat financera. La solidaritat financera és l'únic que s'està complint. Espanya està participant en més de 13.000 milions d'euros al manteniment de la Unió Europea, cosa que tots aquests països que estan entrant lliurement els seus productes a Europa no estan posant un duro per mantindre'ls. És més, recibissin ajuda de la Unió Europea per a projectes com el Plan Verde, que està en el llibre descrit i quants diners ha posat la Unió Europea en ell, en Marruecos. Concretament donaven hasta 1.075 euros per hectàrea per transformar cereals en cítrics o altres productes hortofrutícoles. Tenim en compte que Marruecos és deficitària en alimentació i, per tant, el que ells necessiten són cereals, però, clar, això que favorís a grans corporacions agroalimentàries que estan treballant en Brussel·les, els seus lobbies, per aconseguir que aquests tractats isquen avant.
Sí, sempre que parlem d'aquest tipus de coses, no parlem del forànio, és a dir, no parlem de la persona que viu allí, d'aquests continents, sinó que estem parlant de que són especuladors que venen de...
Efectivament, nosaltres en el llibre pues, nombrem totes aquestes empreses. Per exemple, està Arts and Fruit, que és una corporació agroalimentària holandesa que està en contacte amb empreses de Marruecos per portar els productes marroquins al port de Rotterdam. El port de Rotterdam és curiós, és el primer port comercial del món occidental. Holanda també és molt curiós que siga la segona exportadora mundial de productes agroalimentaris, sense produir res en el seu país, és també la tercera importadora mundial. Concretament la tenim com a la segona exportadora mundial d'aguacates, i lògicament per clima no té ningú aguacate. També està posant 250.000 tonelades de cítrics, ella, com a Holanda, no Sud-àfrica,
sí, sí,
sinó com a Holanda, en el mercat europeu, quan resulta que no té ningú taronger. Entonces, pues, concretament Holanda, i per això tenim ahí a este guerrero holandès de l'edat mitja, és la gran beneficiària d'aquestes polítiques globalistes europees, no?
Al girar el llibre he llegit una frase i posa la Unió Europea incomplit els principis que la van constituir.
Sí, efectivament, és que hem dit el del mercat únic europeu i el principi de preferència comunitària. Els ha incomplit, sí. buscant aquest globalisme perjudicant a la part sud, beneficiant al nord, perquè en el nord tenim a Holanda, però també tenim a Dinamarca, que té alguna empresa com la United Plantation en Sud-àfrica, també favorís pues, a alguns països nòrdics i sobretot a Alemanya, que Alemanya és la gran exportadora industrial i que d'aquests acords és la moneda de canvi, és l'agricultura, perquè Alemanya puga vendre els seus productes ben econòmics sense arancels.
I vostè, tot això que té dins, tot el que pensa, decidís escriure-lo per veure si cala, no?, en la societat.
És que és necessari que la gent es doni compte. Els mitjans de comunicació no parlen d'això, però quan un ha estudiat els datos, ha vist com Sud-àfrica any a any va exportant-nos més i va creixent, ha vist el tema del plan verde, com 700.000 hectàrees en Marruecos s'estan transformant en tarongers, olivars i altres productes. Ha vist com en el projecte Tosca en Egipto, que també està apoyat econòmicament per la Unió Europea, pel desenvolupament d'Egipto, s'han subhastat 600.000 hectàrees i ha sigut comprar per 36 corporacions agroalimentàries, és dir, que ningú egipcio va a beneficiar-se d'aquest gran projecte, però sí les corporacions agroalimentàries que estan negociant en Holanda. Tot això, quan tu estudia també com funcionen els lobbies, perquè això és molt curiós, quan vaig estar estudiant els lobbies, resulta que el comissari europeu, per major transparència, va posar un registre, i en aquest registre resulta que és voluntari, i per tant no se registren tots. Així i tot, n'hi ha 12.000 lobbistes registrats en aquest registre.
I s'han registrat només els voluntaris.
I només els voluntaris. Se calcula que n'hi ha uns 25.000 lobbistes treballant en lo que és la Comissió Europea. Entonces, com se fan les lleis? Quan mires les estratègies i resulta que estos acuerdos, estes lleis, es fan aquestes mateixes empreses, els lobbies d'aquestes empreses, i es faciliten el treball als comissaris i als funcionaris de la Comissió Europea, i entonces ells s'aprofiten d'aquest treball i aquells s'aprofiten de que el contingut de les lleis es favorirà, no? Quan veus les portes giratòries i estudies cada cas de porta giratòria, com els comissaris i directors generals de la Comissió Europea passen a formar part d'aquests lobbies o de puestos en direccions d'aquestes empreses, i com al revés, gent lobbista passa a ser un càrrec important de director general en alguna de la Comissió Europea, no? Entonces, exemples en exposem en els llibres, no, d'aquestes persones. Entonces, quan tu veus tot això, te dones compte de que és un món corrupte, un món que n'hi ha que derribar. La gent es té que donar compte, es té que donar compte de que el problema no el tenim en la cadena alimentària, encara que també hi hagin abusos, sinó que tenim que mirar a fora, tenim que detindre tot aquest procés.
I en aquest cas està escrit, perquè sap el que me passa? Jo tinc molts problemes amb la gent que escriu en les xarxes socials, perquè quan li poso un micro davant no ho diu, però en aquest cas vostè està dient-lo davant de micro i a més ho té escrit. Si no fos real, no ho haurà pogut escriure, perquè vostè estaria demandat.
Efectivament, perquè a més ens estem basant en datos. Jo he entrat en les pàgines web de totes aquestes corporacions agroalimentàries. He vist on produeixen. Per exemple, hi ha alguna empresa molt curiosa com és la San Miguel, que és la més gran corporació agroalimentària de Sud-amèrica, que com encara no teníem l'acord Mercosur, va posar una delegació en Sud-àfrica per poder entrar els productes sud-americans en Europa, via l'acord comercial en Sud-àfrica. No?
I vostè està veient que no se posa freno, és dir, per exemple, com l'altra volta que li va dir el ministre, que se posaren les piles, és dir, no només no posen freno a que tot això no ocorrisca, el diu a més que se posen les piles, no?
Clar, és curiós i vaig a dir-ho ben clar, o sea, són socialistes, deurien de defendre-nos els nostres interessos, els interessos de la gent que està marginada, que tenim algun problema social, no? Econòmic en aquest cas, perquè no estem venent al preu que toca, els preus no són justos, moltes vegades venem per baix de cost de producció, i en lloc d'estar en nosaltres, en lloc de defendre-nos, en vez d'anar a aquesta Comissió Europea i dir-los que això no està bé el que estan fent, este home se posa de part d'ells i mos diu que no mos fixem tant en Sud-àfrica, en el que ja vam parlar, que no és sols Sud-àfrica, sinó també Egipto, Marruecos, Turquia, Argentina, Brasil, México, entonces que no mos posem tant en Sud-àfrica que mos posem les piles. Això és d'una canallà tremenda d'este senyor.
Sí, en este cas jo pense que els polítics no deurien de haurien de ser fidels a les seues sigles, però sobretot haurien de ser fiels a lo que els votants i defendre'ls quan estan al puesto on toca defendre'ls. Pues te diria, i justament és socialista, és que tots tenen l'obligació de defendre'ls. Eh?
Clar, és que el problema és que s'estan imposant estos lobbies, s'estan imposant els interessos d'aquestes grans empreses. Que no estem parlant de gent en diners que se s'ha guanyat peleant i tal, estem parlant de que van a ser els dominadors mundials de l'economia, mentre nosaltres anem a ser esclaus d'ells, perquè no anem a tindre ni un pam de terra, anem a desaparèixer.
No, la cosa és no tindre les mateixes condicions, no lluitar en el mateix tros de terreny que
clar,
cada un
clar,
té.
Clar, clar.
Això és el que vostè d'alguna manera reivindica en el llibre. No?
Clar, és que només en què se feren les coses justes, o sigui, sense anar a les defenses comercials, que per mi és el que hauríem de tornar a les defenses comercials, però només en què se feren les coses justes, en què estos productes que venen a Europa, si portaren algun residu que no estiguera autoritzat per la Unió Europea, no poguera entrar aquest producte, només en què s'exigera el transport en fred d'aquests productes perquè no mos porten plagues, només en què se posara un cànon a tota la contaminació que fan portant-nos aquests productes des de llum, perquè a més aquests partits polítics que apoyen el globalisme es diuen ecologistes.
Vostè sap que en tot el rato que està així vostè no ha venut encara el seu llibre?
No l'ha venut, però a mi m'interessa vendre el missatge. Òbviament, el llibre està per vendre un missatge.
Vostè si visquera aquest llibre, perquè el que compraria?
Per què el compraria? Jo el compraria perquè és un llibre serio, un llibre que està basat en datos i un llibre que demostra aquesta traïció europea concretament als treballadors i als productors espanyols.
I com podem adquirir aquest llibre?
Aquest llibre ara mateix el tenim en Amazon i pues bueno, en el buscador d'Amazon posant la traïció europea i a lo millor n'hi ha que ajudar-se perquè el buscador és molt roïn, n'hi ha que ajudar-se a lo millor d'algú dels autors, Víctor Viciedo o Manuel Millet, pues apareixerà el llibre que bueno, és molt característic per això, perquè és una etapa molt, molt fosca.
Vostè ha dit, estem en una etapa molt fosca.
Sí, per això és, el llibre és tan fosc, sí.
Víctor, moltes gràcies per haver-nos parlat del seu llibre, que diuen al final diuen que un llibre és com un fill, no?
Sí, bueno, la veritat és que a mi m'ha fet molta il·lusió i ara no descartem continuar escrivint tant Millet com jo.
Seria, podria ser també un bon regal, no?
Sí, també.
O sigui, podríem regalar-li a algú aquest llibre.
Sí.
Podríem
sí.
anar a algú a regalar-li aquest llibre.
Sí, ja ho crec, al ministre Planas jo crec que li aniria bé el llibre, aunque ell sap perfectament el que està passant i millor que jo.
Bueno, pues sap el que li tinc que dir? Que d'ací d'esta població de Vila-real som molt treballadors i molt valents i no, jo no descarte que algú pense en anar a donar-li la mà, eh?
Sí, bueno, nosaltres ho intentarem també.
Víctor Viciedo, moltes gràcies per haver-nos explicat de què va este llibre i molt d'èxit en el seu període com a escritor,
moltes
la seva
gràcies.
Nova etapa.
Sí, moltes gràcies, Susana. Gràcies a tota l'audiència.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!